Asamblea de pajaras. 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 Asamblea de pajaras.
Benvinguts, benvingudes a l'Assemblea de Majares, el magazine que tota suegra querria com a germà. Contrabandits, contrabandides, benvinguts avui, 26 d'octubre.
Se'ls acusa de participar a una manifestació d'octubre de 2007 que protestava contra el projecte urbanístic Pla Calfet. Els dies 27, 28 i 29 d'octubre tindrà lloc el judici. S'han convocat concentracions cada dia a les 9 del matí a la ciutat de la Justícia de Barcelona. Ni muts ni a la ràdio. Señales, lucha pacífica ante jurídica, entre llamas que verdean, clara actitud no frenarán. Social acción entre pueblos, planes, intentan hipnotizarnos con producción, bienes, mensualidades, y respetar a nuestros bonitos minerales. Esta es la respuesta ante patrones, canción contra condena, mamá natura ante torres, juega nuestra posibilidad. Lucha pacífica, acción, protesta, tapia las nuestras bocas, volan, va a ser la beneficia, mate esas bolsas, y mutia la gavia, llevará a la masanca, y mutia la gavia.
Buenas tardes, contrabandits, contrabandidas, avui amb un inici més que caòtic començar l'Assemblea de Majares, aquest programa que tot a sobre voler com a gendre quinzenal dominical en la senyal lliure de Contraband FM 92.4 www.contrabanda.org. Bon, ni muts ni a la gàbia, comencem aquest programa que segur que esteu a totes vosaltres perquè intervingueu, opineu i comenteu el que us vingui en gana. Són les 7 i 19 minuts o 19 minuts, esperem que hagueu canviat els horaris, suposo que no ens hem equivocat, però crec que nosaltres sí que hem canviat correctament, però això sí, disculpeu aquest petit retras avui. Bueno, com sempre venim acompanyades. De moment Eduardo Manos Tijeras encara no el tenim aquí, ara en breu se sentarà a estudiar Vetusto de Contrabanda. De moment un servidor Mestre Chemajal està intentant controlar els botonets, però també tenim una invitada que s'estrena a Contrabanda, que és la Emma. Bona tarda. Molt comprensible, no és avui amb tot aquest inici a l'Hermanos Marx, però bueno, ja poc a poc anem aterrissant.
Molestar per consumir millores, homes i dones, els especuladors fan fora, el que fi està al carrer fent coses per la gent. A 2014 la lluita continua, fent la lluita contra Blanca o Fé. I vostè la mare vive Magdalena, el dret a
portar-te,
el dret a por lluitar. I vostè la mare vive Magdalena, el
i
deixa'ns de lluitar, generant plena consciència, la muntanya no es toca, aquesta és nostra essència, la nostra facció local, no vol donar la cara, sempre que hi ha moguda, ens envia bona i blanca,
popular que ens senti conserva de la natura és molt sàvia, que la cop més fort ni molt ni a la galia.
Ni molt ni a la galia.
Un de cada 4 anys, un dels vostres paranys, els que sempre no cap a la urna, els que sempre hem de furna. Conserva la verda, polítics a la terra, conserva la verda, fent més gran aquesta esquerra.
Bona cap de mi,
seguirem a subar-hi.
Vita de comarca, tot el poble de país.
La campana de l'interior, ser de culador.
Vita de política, platina de poble, dreta de tothom.
Comencem el programa amb aquesta cançó que han fet amics i amigues hip-hoperos. Cridem el Karen sobre d'ambles encausades per la resistència amb el plat del Pla Gaufec a les Plues de Llobregat, dins la campanya Ni Muts ni la Gàbia. Cas que vam explicar més profundament fa dues setmanes al darrer programa amb Jara, vam poder també xerrar amb ells. I llavors ahir, dia 25 d'octubre, en el desè torneig futbolístic del Front de la Vergonya, en contra banda va tornar a estar, quan tant està ja. Algo que podreu recuperar en breu a podcast.contrabanda.org. I si voleu saber més informació sobre aquest cas repressiu, aneu al blog Ni Muts ni a la Gàbia, informeu-vos als mitjans habituals.
El 9 de juny, les Plugues de Llobregat s'enfronten a una demanda de 27 anys de presó, 600 dies de pena multa o equivalent a 9.940 euros i a 5.670 euros d'indemnització. Se'ls acusa de participar a una manifestació l'octubre de 2007 que protestava contra el projecte urbanístic del Pla Caufè.
Votats impagables en part amb Ciutadans.
Ciutadans en 5 mesos de l'opinió democràtica, que els irrebentis paren ara de consciència.
Els dies 27, 28 i 29 d'octubre tindrà lloc el judici. S'han convocat concentracions cada dia a les 9 del matí a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.
Vigila. Vigila. Vigila, 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 vigila.
Ni Muts ni a la Gàbia.
Molt bé, doncs aquí estem ja una mica més tranquils, els Majades. Estarem fins a les 9 del vespre, aquí en la senyal lliure contra el FM 91.4, 3w.contra.org per tot el món i també a les senyals lliures i amigues de Ràdios Lliures Valencianes. Des d'aquí saludem a Ràdio Mistalera, a Dèmia, a Ràdio Activa a la Vall, des de la Vall d'Ontinyent, a Ràdio Activa al Coll i a Ràdio Malva de València. Si ens oblidem alguna, doncs disculpeu. I res, abans de començar una mica el trapo, les formes habituals de contactar-nos i connectar-nos. Primer de tot, qui ens estigui escoltant avui 26 d'octubre i tingui ganes de comentar-nos alguna cosa o preguntar-li alguna cosa a l'Emma, al 933177366, 933177366. I si no, també, qui sigui més vergonyós o no estigui ara en directe escoltant-nos, a un correu electrònic, és assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. El programa d'avui, com us vam anunciar el darrer dia i també per Twitter, doncs el dedicarem sobretot a xerrar sobre el projecte i tota la feina que estan fent des del MOB, que és que em va sonar el MOB.
És la memòria obrera de la Barceloneta, que abans es deia memòria cooperativa de la Barceloneta, però ens interessa anar més enllà de les cooperatives i veure tot l'entramat, la constel·lació d'espais obrers que poblaven els barris proletaris de Barcelona, com la Barceloneta, Sants, el Poblenou, etc.
Doncs sobre aquesta memòria obrera i cooperativa del barri de Barcelona ens xerrava l'Emma, també membre de l'Associació Veïnes de l'Hòstia.
Sí, l'Associació de Veïnes de l'Hòstia, que és l'espai assembleari que des del 2005-2006 intenta fer front a la Barceloneta al que podem anomenar violència immobiliària i urbanística, que alguns han anomenat últimament també extractivisme immobiliari, urbanístic i turístic, o dit més en termes del barri, de les manifestacions que fem, la idea que la Barceloneta no es ven, que és el nostre barri i no un pastís immobiliari, o que cap pla sense els veïns i cap veïna fora del barri, no? És un moviment veïnal que aquest estiu s'ha vist feliçment sobrepassat per una nova afluència de veïns que es resisteixen a veure's expulsats del barri pels apartaments turístics i per tot el que comporten de gentrificació, d'ús de l'habitatge com un negoci en lloc de com un lloc per viure i on poder
i poder fer barri, i com, com s'ha intentat fer sempre. Si voleu recuperar aquest tema, podeu fer en el programa que vam fer el primer d'aquesta temporada, a finals d'agost, amb un company de la sòcia, amb el Daniel. I també és un bon barri que de tant en tant hem intentat xerrar, ja que és un barri més o menys proper aquí a la plaça Real, i que bueno, pot ser que avui, a part de lo que parlo, que sobretot portem a l'Emma, que és aquest projecte de memòria obrera i cooperativa històrica del barri, pues que potser també vagi sortint, o si teniu ganes també de comentar qualsevol cosa al respecte, pues ja ho sabeu, que podeu fer aquest telèfon 93 37 73 66. I per donar-nos una mica més de marge i que jo no acabi de perdre la veu, us posem una estrena d'un CD d'un grup que ens han enviat fa poquet, que es diu Los Ruidos, que el Ruidos és el que ens agrada aquí. Es diu Nafi Cigarra i és d'una gent d'ahir de Gijón amb llaços familiars interessants, algun dels germans i del cantant de Los Olivares i també productors d'aquesta banda que tant ens agrada. Avui ens deixarem la cançó Les calles de Gijón mentre donem la rebuda que es mereix al senyor de les tijeres que arriba a trompicones.
Aquí l'assemblea de Majares, jo incorporant-me completament de situat, però ubicant-me en aquest caos que sempre ens acompanya, que està bé, està... l'Ebola ha llegado a contrabanda, no?
Sí, és que nunca se fue.
Nunca se fue, nunca. I bé, doncs, no sé, suposo que heu presentat el programa i heu dit que avui serà molt divertit i emocionant i que ens ho passarem molt bé i que podeu contactar amb nosaltres a través del 93 317 7366, 93 317 7366.
Hem dit també que tenim un Twitter que ens hem organitzat els darrers anys, Assemblea Majara, en singular, i també una part de correus com aquest on ha arribat aquest CD que estem escoltant ara, que és el 741 del 08080 Barcelona. Atenció de l'Assemblea Majara. Ahí viene la poli. Bueno, el que també vindrà avui, a part de xerrar amb
els veïns,
també. Sí, primer de tot dic que tenim uns invitats pol·lulant per aquí pel pis, correcte?
Sí, sí, un fuller del bosc.
Després, potser també ho encendeix, saludar més endavant. I després, a part de parlar del tema central de la memòria obrera i cooperativa barceloneta, a la segona part del programa farem una connexió també amb gent de la revista Víscera, habituals invitats d'aquest programa, que ens explicaran la propera presentació que faran i de pas on es farà, que serà en el marc del Tattoo Circus, que arriba ja el cap de setmana que ve a Barcelona.
Ahí vienen los polis, llegan muy sonrientes. Ahí vienen los polis, te enseñarán los dientes. Déjalo que ataquen, banda.
Escoltant ja alguna de música vinculada a el que xerrarem avui.
Sí, és la cançó Coopera d'Orxata, Orxata Sound System. I
uns clàssics també del barri que han vingut a més d'unes festes majors a la Barceloneta, no? Bueno, jo no ja ho dic.
Sí, encara no eren tan famosos, sí, sí. Els havien portat a una festa major popular de Barceloneta. I quan ara ja no hi són, també s'ha acabat l'última festa del carrer Pescadors, hem celebrat el seu 25è i últim aniversari, i la comissió de festes del carrer Pescadors va ser el germen de l'associació de veïns de l'Hòstia, que va donar lloc a la lluita del barri, no?
Sí, és veritat que el darrer cap de setmana de festes algun majares i contrabandistes va anar i sí que respirava aquest ambient una mica de despedida, que intuïm que també té alguna cosa a vegades, suposo, amb el relleu generacional, no? Que falta també, alguns espais
també. Sí, les coses es transformen.
Ah, està clar, que contrabanden sabem, o haurem de saber prou. Doncs com us dèiem, avui sobretot portàvem l'Emma perquè ens parli d'aquest projecte que segurament no estàs tu sola, no? Darrere, que és la memòria obrera.
Tot un equip El projecte
interdisciplinar.
Sí, interdisciplinar, sí, sí, hi ha gent de, que ens hem dedicat més a la recerca documental, d'altres testimonis de la memòria viva, de gent gran que queden que ens poden explicar la seva vivència de les cooperatives del barri, antics socis, gent de gràfica, d'audiovisuals, i si ens remuntem, això va començar abans d'estar conformat com a grup de recerca, doncs com a campanya de l'Hòstia, de l'Associació de Veïns, per reclamar el segle XX, l'edifici de la Cooperativa Obrera Popular al segle XX, per al barri. I tota la recerca s'ha fet una mica amb aquesta finalitat de reivindicar un patrimoni cooperatiu que va caure en mans de l'especulació i d'una estafa molt, molt llestimosa, d'uns socis sobrevinguts que es van fer de la cooperativa a última hora, van dir que allò seria pel barri, pagant ells un deute que hi havia pel mig, van dissoldre la cooperativa i després el que van fer va ser, en lloc de pel barri, posar-ho a la venda, i el 2010 tenien per 1,5 milions d'euros a idealista.com, és a dir, volien fer un pelotasso amb un patrimoni aixecat per generacions de veïns i veïnes amb molt d'esforç, amb gent que no tenien res més que la força de les seves pròpies mans i la capacitat d'associar-se i d'ajuntar-se els uns amb els altres per millorar col·lectivament les seves condicions de vida. Això van ser les cooperatives, i volem recuperar, reapropiar-nos d'aquest patrimoni tan immaterial de memòria de lluites, que sembla que partim de zero cada vegada, i en aquest país també sembla que partim de zero, perquè hi va haver tota els 40 anys de dictadura, però també els 40 anys d'amnèsia transitòria, no? És allò que deia el Juan Holman, que quan desaparecen els dictadores de la escena apareixen els organitzadors de l'olvido. I bé, no estem sols en aquesta recuperació de la memòria. Evidentment ens inspirem en el treball de les companyes de la Ciutat Invisible, la cooperativa autogestionària de Sants, que van ser dels primers a posar sobre la taula la importància del moviment cooperativista, del que la majoria no teníem pràcticament notícia, així com sí que coneixíem més la història sindicalista, doncs del cooperativisme poca cosa se'n sabia.
Home, fa uns anys que vam tenir aquí, no?, companys de la ciutat, sí, per explicar-nos el tema de barri cooperatiu, ens explicaven, no?, també una mica tot aquest temps de, més que de silenci, d'oblir, d'una mica més interessat per les cooperatives. I és veritat que els darrers 3-4 anys, des de que en veig amb el projecte aquest, i també jo crec que d'altres moments cooperatius, pues, treballat perquè es visibilitzés més, han sortit bastantes iniciatives com amb un nou cooperativisme o més polititzat, que han anat replicant també aquesta experiència de buscar la memòria, no? A Gràcia s'han fet alguns intents, a Mataró, vosaltres.
Sí, sí, hi ha tota una emergència cooperativista, no només de la memòria, sinó de pràctiques, i d'enxerxar-se, des de cooperatives de consum agroecològic fins a cooperatives de treball, i projectes de barris cooperatius a Sants, a Cooperasec també, i no casualment crec que coincideix amb els anys de l'esclat de la crisi. Mm-hmm. En un moment en què estem perdent drets aconseguits amb dècades d'àrdues lluites i que ens veiem les vides retallades i els serveis públics que se'n van a orris, recuperar la capacitat d'associació i de força col·lectiva que tenien gent que vivien en un moment on no podien comptar ni amb educació ni sanitat pública, ni subsidis d'atur, ni de bellesa, ni de malaltia, ni de res de res, i tot això s'ho van arribar a provar ells mateixos, inclosa també l'educació i l'esbarjo, doncs crec que en tenim molt a aprendre'n, sense evidentment fer un calc, sinó agafar allò que
es pot servir els temps que ens toquen, no?
Clar, per construir unes formes de relació basades en la cooperació, el suport mutu, la solidaritat, l'autoorganització.
De fet, aquests dies, us ara està coincidint amb com ens recordava ahir un futbolista espontani en la missió que fem des del Forat amb la Fira d'Economia Solidària, no sé si bé, la FES,
sí,
no?
Aquest cap de setmana, sí.
A Sant Andreu, que jo no sé si encara durava avui, amb, sí, amb una carpa fantàstica, no?, que devia estar ja...
Que demà es desmuntarà. Segur que estarà trencada per tots els cantons.
Bueno, segur que els cooperativistes són de cuidar bé les coses per la part que els hi toca, però que en el fons suposo que també s'agrada una mica aquesta visió com integral que en el fons ja es feia abans. Aquí llavors, quan algun cop hem xerrat de tema com experiències com ara la cooperativa integral, també ens agrada recordar-ho, dir que en el fons hi ha molt, el moviment cooperatiu d'abans I això ho es veu molt als pobles, precisament a la força integral. No era, no, només un país de, no sé, de cooperativa d'habitatge, o la gent consumia cooperativa, sinó que, com tu deies, proveia una sèrie de necessitats que en aquelles èpoques està clar que ni l'estat ni,
o bueno,
ni el capital
corria. I després te'n vas adonant que... Potser, que hi ha, molt, que hi ha molts altres àmbits que els pots incorporar. Jo van començar moltes, potser molt més específiques, però clar, després se n'adonaven, no? Que l'autogestió és, pot ser a tots els nivells, no?
Sí, en el cas de les cooperatives van començar ajuntant-se un grup de veïns, fent la cooperativa, pagant una quota la mateixa a cadascú, organitzant-se en assemblea, decidint les coses entre tots i llogant uns baixos, per exemple, i començant a vendre productes d'alimentació que compraven a majoristes. I llavors tenien un marge de benefici al comprar el preu de majorista i no del comerciant detallista, i això és el que ells anomenaven l'excés de percepció, uns excedents. En un principi, aquests excedents se'ls repartien individualment al cap del semestre quan feien els balanços, i tants caps, tants barrets. Tu has consumit tant, doncs et tocarà tant. Com més consumissis, doncs més se't retornava. Però ben aviat van començar a dir, i si en lloc de repartir-nos individualment fem fons comuns per la societat cooperativa? I va ser a partir de la creació d'aquests fons comuns que van poder arribar a vestir, doncs, tota una obra de previsió social, de subsidis per la vellesa, per la malaltia, per situacions d'orfandat, de viduetat, també tota una obra cultural i educativa i d'esbarjo. La cooperativa era un espai de trobada on s'hi anava a cantar la coral, a fer teatre, a fer música, literatura, vetllades, balls dels diumenges, a parlar de conferències de cooperativisme o de naturisme, de tota mena de conferències. Hi havia biblioteca, també es feien classes per adults i per canalla. També gràcies a aquests fons comuns van arribar a tenir edificis en propietat que en alguns casos construïen ells la mateixa cooperativa, no? De passar dels baixos llogats a edificis com el de la Fraternitat de la Barceloneta, que va ser la cooperativa més antiga i important del barri, que ara és la biblioteca pública.
És el que t'anava a preguntar, sí. Aquesta és la biblioteca, que un dels emblemes, edificis emblemàtics de la fraternitat era el que és la biblioteca, no? Que no sé, crec que hi ha algun altre cas també d'altres biblioteques que estan a edificis abans cooperatius.
Sí, en aquest cas va tenir encara sort, a diferència, sí, no? Del segle XX, que encara ara està abandonat i mort de fàstic, a més hi va haver un incendi pel mig. I...
Ja que m'han nombrat, en què s'hi va passar la cooperativa del segle XX, l'edifici aquest històric, carrer Ginebra, és? O
sí,
no està situat?
Sí, carrer Ginebra, i
entre vodka i whisky.
Atlàntida 1-3 i Ginebra,
que fa cantonada. Sí. Va, per si algú es passa per la Barceloneta, que també hi ha el primer que pots veure, és precisament el llegat arquitectònic. Això passa molt amb les cooperatives a vegades, a pobles o bars, sobretot als pobles o més a vegades, que queda aquests edificis.
És un edifici franquista, perquè hi van caure bombes quan van bombardejar la Barceloneta, que va patir molt els bombardejos a l'estar al port i amb les indústries i llavors ho van reconstruir durant el franquisme. I aquest és un aspecte també controvertit de les cooperatives, que no s'hi ha entrat gaire perquè és més incòmode, és què va passar durant el franquisme. Sí que algunes van ser incautades, totes van passar sota el control del sindicato vertical, de l'obra de la cooperació, a ser dirigides per falangistes, però a diferència dels sindicats i partits no van ser totes il·legalitzades, perquè com que teòricament eren apolítiques i feien un servei en un temps de carestia i que anava bé, doncs, que es distribuïssin aliments, les van deixar anar morint a poc a poc. Van anar decaient, sí, un espai de social, però tot el contingut polític i la...
Hi ha un context que canviant, no?
Sí, i la cooperativisme com a mitjà de superació del capitalisme, que això ho havien remarcat molt abans de la guerra, evidentment va quedar tallat de socarrel.
Es va buidar, no? Bueno, suposo que després també, imagino que també cada cas devia ser una mica diferent, no? Bueno, diferent, o en alguns llocs o altres, en funció dels socis, pues devien intentar resistir més o menys, no? Però bueno, sí que deu ser un forat negre una mica en la trajectòria del cooperativisme.
Bueno, això va anar desapareixent, no? I n'hi ha hagut poques que han aguantat realment.
Sí, perquè...
Hi ha hagut més ateneus o coses així que s'han perviscut que no pas com a cooperatives de consum o aquestes que existien, no? Que es van anar desapareixent. A la Pobla on vivia jo ara fa poc, a Sant Pere Torelló, hi ha l'edifici de la cooperativa, la familiar, que encara funciona com a cooperativa, però ja està tot com externalitzat a través d'una família que ho, o els treballadors que ho porten, no? Però en teoria és l'edifici antic de la cooperativa obrera.
Clar, per això dic que a molts llocs de Catalunya vas el que es veu, o sigui, tots aquests anys en què potser el llegat cooperatiu no s'ha parlat molt, no l'estava oblidat, però l'única vegada es podia quedar era el tema la llegat arquitectònic, que en el fons s'han construït molts edificis, alguns amb molt valor, a més.
Sí, i la funció del local social, d'espai de trobada, allò del sí, el casino, la societat, que encara es diu... Però sí que és curiós que haguéssim perviscut moltes durant el franquisme, en el cas de la Barceloneta, segle XX, Fraternitat i Centre Cooperatiu de Pescadors, que eren les tres més importants i amb una vida més llarga, sobreviuen al franquisme, i és durant els anys 70, 80, fins i tot els 90, que acaben d'esllanguir-se del tot. No hi havia relleu generacional. Però també es troben que no poden competir amb les grans superfícies, això d'anar a comprar el majorista i llavors tens uns excedents i pots consumir més barat, doncs ja no funcionava. També això per l'oblit, molts socis quan els hi preguntes ja no tenen gaire consciència del que era la cooperativa com a moviment, no? Sí, com a local social, com el lloc on anàvem els diumenges, sí, tenies uns descomptes, però és que com...
Ja es va assumida, no? La comparativa, que diu molta gent gran.
La comparativa, i ells ja van conèixer sota el franquisme, els testimonis que queden vius d'avui, la majoria, a no ser que t'expliquin alguna cosa dels seus pares.
Hem de dir que també una de les raons per què més gran li diguéssim a l'Eman que vingués avui és, ara, després ho expliques millor, però ja podem dir que hi ha una exposició que heu fet, no? De, podem dir, multidisciplinar o multimèdica, que ara mateix, no sé si a dia avui encara, està el casal de joves Palau-Alòs del casc
sí,
antic.
Sí, la podeu veure fins dijous que ve, fins de dia 30 d'octubre, al Palau-Alòs de 5 a 2 quarts de 10 del vespre.
I que ha anat, suposo que primer de tot ha estat a la Barceloneta.
Sí, es va fer per la Casa de la Barceloneta, que és un centre cultural de gestió comunitària que hi ha al carrer Sant Carles número 6, i de fet el Memòria Obrera de la Barceloneta és un grup de recerca que està vinculat en aquest centre cultural, i es va fer l'exposició el mes d'abril passat, es va inaugurar, i ara doncs s'han anat de bolo al casal de joves Palau-Alòs. També podeu veure la web memoriacooperativa.labarcelonetarebel.org, on hi ha aquests testimonis d'antics socis de les cooperatives, i podeu veure imatges que han estat rescatades de l'Arxiu Popular de la Barceloneta, que és d'on traiem la majoria d'informació. Sortosament es van salvar moltíssimes caixes de documentació de les cooperatives i altres associacions del barri, i que ara està allotjat a l'arxiu del districte de Ciutat Vella, i que està en fase de digitalitzar-se i ser retornat així al barri.
I la vostra idea és que l'exposició segueixi sent itinerant després de l'estiu
sí,
Palau-Alòs?
Sí, sí, tant de bo, per això està, perquè es vegi. També podeu veure el vídeo que s'ha preparat per l'exposició a Vimeo. Si poseu la Barceloneta Barri Obrer i Cooperatiu, us sortirà el vídeo.
De fet, vídeo que avui utilitzarem per algun dels àudios que sonen. I què anava a dir? Jo anava a dir alguna cosa que se m'ha passat ara. Ah, sí, precisament amb l'exposició, una cosa que heu fet, que està molt bé, no? Que no sé si ha tingut èxit, però és que feu com rutes guiades, no? Que la gràcia està molt bé veure l'exposició, però la gràcia és veure també...
Sí,
havíem
fet
abans
de l'exposició,
no?
Sí, havíem fet presentacions, rutes també per la Barceloneta Cooperativa, una mica com es ve fent ja en altres espais, el sentit de la recerca és que després es divulgui que del barri, que torni al barri, bueno, i més enllà, no? És a dir, la Barceloneta com a exemple com tants altres barris obrers, cooperatius, que van tenir que tenen la seva memòria de lluites i que estem descobrint.
Jo volia anar, una de les que vau fer, però al final no va poder ser. Ja que no vaig anar, mira, et preguntaré algun espai concret, que sempre m'ha fet gràcia a la Repla, ja que parlàvem del Consell d'Orxata, que crec que devia ser allà, espai curiós també a Barceloneta, la plaça de, com es diu, oficialment?
Plaça del Poeta Buscar.
Poeta Buscar.
Plaça de Mercat.
O del Mercat, que és un, per cert, l'únic any que el Torneig del Forat va marxar del forat, va ser per allà, que hi havia hagut un camp de futbol, ahir vam estar fent una miqueta de, simplement de anecdotari, una mica de batalletes. Doncs allà hi ha una tenda amb un rètol de la cooperativa, que és la Fraternitat, just a la part de dalt del mercat.
No, és d'una sucursal del segle XX.
Del segle XX, això,
sí. Sí, sí, és que no tenien només un edifici, una seu, sinó que acostumaven a tenir sucursals, forns de pa, tenien tot un desplegament, era tota una xarxa d'espais. Els que no eren cooperatives, els ateneus, els sindicats, també en tenim constància, però estem eixamplant cap aquí la recerca ara, perquè no és només les cooperatives, és el conjunt d'espais d'autogestió obrera que donaven la força dels barris i del moviment obrer al nostre país i en tants altres punts d'Europa. Tampoc no era un moviment només d'aquí.
No, evidentment, no?
Sí, sí.
Bueno, precisament la cooperativa té unes bases internacionals o internacionalistes, no?
Sí.
Els principis cooperatius són internacionals i suposo que la idea evoluciona també amb decisions que van més enllà de un estat, no?
El cooperativisme més en paral·lel a la... Així com hi ha l'Associació Internacional de Treballadors, també hi havia l'Aliança de Cooperativa Internacional. Les primeres cooperatives neixen a Anglaterra, perquè és el primer país que s'industrialitza i on es forma una classe obrera, i aquí doncs arriba una mica més tard. Gent d'aquí va anar a prendre de l'experiència de cooperatives com la de Rockdale a Manchester, i llavors van traslladar-ho cap aquí. En principi eren els vells federals republicans, i després amb el canvi dels temps doncs van passar les diferents tendències polítiques. Teòricament les cooperatives, ells per estatuts, eren entitats apolítiques, però després a l'hora de la veritat eren una mena de casa de tots els obrers, que tenien les portes obertes i on en temps de persecució, d'il·legalització dels sindicats, representaven un baluart, un refugi on tothom podia trobar-se. I hi ha un text especialment entranyable, trobo, que també està citat al llibre de les cooperatives de Sants, que és de la Cuaderno de la Federació Anarquista Ibèrica de l'any 47, en ple exili ja, quan tot aquest somni havia caigut, i que explica, dona una idea de l'ambient que es vivia a les cooperatives, i potser podem ser també per no parlar només...
Certament.
Parlar també amb les paraules de...
Escoltarem les seves veus. Pugem un segon a la xata i ara ens llegirà aquest text.
Cooperativa tiene para muchos de nosotros una fuerte simpatía, un recuerdo vivo y sentimental. En las cooperativas barcelonesas hemos pasado horas febriles en épocas represivas. Allí hemos discutido incansablemente todas las cuestiones candentes de la lucha, todos los problemas grandes y chicos. En las cooperativas hallamos siempre, sobre todo los sábados por la noche, aquellos coros entusiastas de las notas de clave. Allí estaban los inconformistas, allí se celebraban las salidas de la cárcel. Allí se citaba al amigo. Allí funcionaba una espontánea bolsa de trabajo. De ahí partían los excursionistas a la montaña. Ahí se iniciaba la organización de huelgas. Ahí se leía, se hablaba de idismo, de maltusianismo, de internacionalismo, de naturismo. En el trabajo no había simpatizantes del trabajo, sino trabajadores. En el sindicato lo mismo, como en los ateneos y en la cárcel. La cooperativa era otra cosa. Allí no estábamos solos. Acudían los gruñones del barrio, los no convencidos, los timoratos, las novias dudosas de amorías dudosos, con sus cuñados y sobrinos, los pequeños funcionarios, el vigilante que había sido leruxista, unos cuantos federales de toda la vida, deportistas neutrales. Llegaba la chiquillería con ganas de jugar a ajedrez y serenos, acudían los dependientes de farmacia, viejos que ya no podían trabajar, vendedoras ambulantes de plátanos, murcianos recién llegados, en fin. Nos parecía la cooperativa un plantel de simpatizantes.
Cuando el padre no sepa la canalla, la canalla. Cuando el padre no sepa la canalla, fa vaya. Cuando el padre no sepa la canalla, la canalla. Cuando el padre no sepa la canalla, fa dormir.
Text que trobem citat al llibre de cooperatives
Obrers de Sants, sí.
Obrers de Sants. I d'arreu ens està posant un trosset de, del vídeo que surt per l'exposició, no? On hi ha fotos antigues, no? Que transporten, no? I realment aquestes fotos són fantàstiques, no?
És un vídeo molt evocador, sí. I les fotos són de l'Arxiu Popular de la Barceloneta, clar, la majoria.
Cap al, bueno, l'ambient físic o geogràfic que devia tenir, no? Tot plegat. Ja ho comentàvem, no? Que clar, sortien barraques, no? Clar, que allà la Barceloneta era un barri que hi ha molt més tocant i lligat amb el port, no? Mm-hmm. I que s'allargava per la platja amb el barri del Somorrostro i tot això que estava després ancorat amb les fàbriques, no? I tot plegat. Mm-hmm.
Sí,
i clar,
sí.
Dius, és uau.
En els perímetres del barri s'hi van instal·lar la maquinista terrestre i marítima, que era una monstre mecanometal·lúrgic, una indústria molt gran on va treballar molta gent del barri. També la Nuevo Volcano, que és una, feien, era una drassana de vaixells de vapor, uh-huh. I d'altres de més petites, botigues d'efectes navals, gent dedicada a la construcció en un barri que va començar a créixer ràpidament perquè en un principi estava pensat per ser de planta baixa i pis quan el van fundar al segle XVIII, perquè hi havia els canons de la ciutadella que havien de poder apuntar a la ciutat. Quan aquesta funció militar ja va deixar de tenir sentit, va començar a créixer en alçada el barri i es van subdividir els pisos també,
els
quarts de casa de 35 metres quadrats on tradicionalment han viscut famílies senceres, sí, sí. I potser per això també s'ha fet tanta vida al carrer, no?
I el que ha fet per això, bàsicament.
Sí, entre altres coses.
I el que ha donat una densitat tremenda. Havia sentit en algun moment que, no sé si es deia que en algun moment de la història havia estat la zona més densament poblada d'Europa,
sí, sí, sí.
No? Ja no de Catalunya ni d'Espanya.
Llavors molta gent treballa en el port, en l'estiva i desestiva, pescadors, gent de moll. També era el barri de la platja, és a dir, la funció d'oci, de banys, de
bueno, barri, xiringuitos, no?
Els xiringuitos, sí, sí, tota aquesta dimensió. I llavors tenim un barri popular, obrer, com deia el Tomàs Garcés a les seves memòries, al seu dietari, que és Tomàs Garcés era un poeta de l'època de Salvat Papasseit, tots dos van créixer al barri i evoca aquest barri de gent humil, de treballadors, parla del treballador, de la maquinista, de com ell trobava on llegir, doncs, a casa de gent que eren autodidactes. I és aquesta imatge de persones que treballant, doncs, unes jornades de 12-15 hores que podien treballar, també nens i nenes, des dels 10 anys doncs, podies estar ja treballant a la fàbrica, i doncs encara tenien energia per després anar a la cooperativa i estar a l'assemblea, publicar en les moltes revistes que es publicaven al barri, inclòs a la premsa cooperativista, i això, organitzar-se el dia a dia apuntant cap a una altra societat doncs més justa i igualitària, de signe emancipatori i en base a l'autogestió.
Diem que el vídeo que acabem de posar, bueno, que hem posat un trosset, dins del que un vídeo es pot reproduir a la ràdio, el podeu també recuperar, hi ha algun enllaç a la web que teniu, que veiem abans, que és memoriacooperativa.labarcelonetaraver.org, on també hi ha un mapa, no? D'això està molt bé, no? De sí. Cartografiat aquesta memòria obrera i cooperativa.
Sí, hi ha les cooperatives situades, les principals, les que n'hem pogut tenir constància, i en un futur esperem anar situant la resta d'espais obrers en aquest pas de memòria cooperativa a memòria obrera. També dic que no és l'única cartografia històrica que s'ha fet del barri, també fa uns anys es va fer la geografia esborrada de la Barceloneta, que cartografiava espais desapareguts del barri, a més desapareguts bastant recentment, cosa que dona una idea de la violència urbanística que dèiem abans, de com a cop de lunari i d'especulació van desapareixent espais. També només cal veure el comerç com està canviant darrerament.
Bueno, i més a tot arreu canvia, no?, la ciutat, però bueno, un barri com la Barceloneta, aquesta evolució o destrucció encara és més exagerada, no?, per la seva posició privilegiada, no?
Clar, al costat del mar és un bombó immobiliari, al costat de la platja, i l'hotel Vela, les torres Mapfre, estàvem rodejats, i amb els apartaments turístics ja és un degoteig de veïns que han de marxar, que no els hi renoven el contracte, però bé, s'està resistint.
I una de les sirenes que també és, des del barri s'està intentant parar, no, és la reforma del Port Vell, que no sé si això s'atura, és un projecte que segueix endavant,
que acaben per complir.
La reforma del Port Vell, les obres estan ja avançades, es va lluitar, però sí, ja la marina de iots de luxe està en marxa, a més sí, desembarcar,
però és atracar, no? Que és una paraula en castellà, no? Que seria com que t'atraquen, no? Que...
Sí,
bueno, és el que dèiem, no? També és aquest primer front marítim de Barcelona, i és com dius, un caramel que difícil, bueno, hi ha el fet que en el seu moment els xiringuitos estiguessin a terra, no? que hi ha hagut problema a vegades, doncs, per fer complir com la llei de costes, que realment algú que estava a primera línia marines a terra, però amb altres ha estat al revés, no? Com demostra la construcció de l'hotel Vela, segons l'interès de cada moment.
Sí, segons aquesta ciutat està governada per als interessos de d'una oligarquia, del negoci privat. Això t'ho posa l'Ajuntament mateix, no? un model de govern públic o privat al servei del benefici d'uns pocs,
de la marca.
Sí.
Una cosa que ara sentia, vaig sentir una notícia, o la vaig llegir, però no passa de mi sense penir-lo, no sé si està vinculada a la reforma del Port Vell, a veure si ho sabeu vosaltres, que és que feien amb la... s'obria al públic el que és, com es diu, la torre del rellotge o l'edifici aquest...
Sí, la turistificació del moll dels pescadors, que molts ja van haver de marxar amb la reforma del Port Vell per convertir-lo en la marina de luxe. Ja havien anat marxant cap a Badalona, en queden uns quants, i sí, hi ha un projecte d'obrir-lo al turisme i bé, fer-ne un parc temàtic amb els quatre pescadors que quedin. Sí, va vinculat a la reforma del Port Vell. Sí, és que tenim molts fronts.
Sí, no? Bueno, és d'aquests espais que a vegades potser no s'han defensat.
El telefèric aquell, o no?
No, és una... Jo sí que no recordo d'haver-hi anat de petit, on hi havia el bar aquest de... No? Que tenia com un bar o un espai per...
Encara hi és.
Encara hi és, no? Sí. Que és d'aquests espais que vas...
La coda del mariner, com
sí, que? No? Crec que sí, el revolt pescador, el revolt mariner, d'aquests espais que a vegades potser no s'han pogut defensar prou o ha estat fàcilment de veure, perquè també els barcelonins, no en el barri, però a nivell de ciutat, no el coneixen. Doncs com s'ha passat, que també potser és el que ha aconseguit preservar-ho, no? Un espai així, on hi havia estat algun cop, al·lucinaves, no?, que encara,
encara
per amisquies, que no ho sabien, que no podien dir. Però que dius que és d'aquests llocs que la majoria de barcelonins ni coneixen, que em passa molts llocs, no?
Que,
fins fa res, no sé, el Turó de la Rubiera, l'Antiari, que ja s'ha convertit també en algú mosaïficat, com es digui, també d'aquests espais que molts barcelonins no coneixien. Però que a vegades ha passat això, no? Que abans de fins i tot que la gent de la ciutat ho conegui i pugui accedir sense d'una manera massificada, pues, es dona a conèixer abans els turistes, no? Però,
bueno. Explotar tot el que sigui, de treure'n rendibilitat i... Sí. A costa de que no s'hi pugui viure, oi? I parlant d'explotació i tornant al cooperativisme, com a, bueno, última lectura, m'agrada molt una declaració de principis dels estatuts de la fraternitat, de la cooperativa La Fraternitat, uns estatuts publicats en l'any 24 en plena dictadura de Primo de Rivera, i que després els estatuts de l'any 36 van tornar a reproduir pràcticament calcats, i que diuen així, que vindria un resum de la voluntat emancipatòria i revolucionària del cooperativisme, a pesar de que amb raó també eren acusats en certs moments des del sindicalisme combatiu d'adormideres, per aquest caire més del dia al dia, de la feina de formigueta, i també per algunes contradiccions pel que fa a la cooperativa com a empresa que té uns treballadors. Els treballadors que en un principi es feien torns obligatoris no remunerats, a poc a poc van passar a ser remunerats, i hi va haver alguns conflictes laborals que en algun cas dius, ostres, que lleig que sent una entitat obrera, perquè en els estatuts només s'admetia que fossin socis obrers, és a dir, nadie que tenga mando sobre otro individuo, deien així, ni capatassos, ni empresaris, ni comercials,
que es donés aquesta contradicció, no?
Sí, llavors una mica com a empresaris, les juntes directives o les assemblees respecte als treballadors. També feien autocrítica i deien, doncs, no es tracta només de vendre més barat, sinó més just, sense explotar ni els treballadors de la cooperativa ni els productors a qui comprem, no? És a dir, tendia a buscar cooperatives agrícoles on proveir-se, cooperatives de producció també que fessin i que es fes un estanquer un cercle d'economia cooperativa que fos justa a tots els nivells. No?
Pues ens llegiràs ara aquest text, no?
Sí, diu: la finalitat que perseguim per mitjà del cooperativisme és, mitjançant la cooperació de consum i de producció, posar en mans del proletariat en col·lectivitat el capital, terres, fàbriques, ferramentes i útils de treball per a la creació de la riquesa col·lectiva, fent impossible la funció del mitjancer i de la burgesia fins a aconseguir la desaparició completa del capitalisme, acabant amb l'explotació de l'home per l'home i de tots els privilegis, deixant d'ésser l'obrer una cosa, matèria d'explotació, recobrant la seva total personalitat humana en la vida dels pobles i obtenint íntegre el fruit del seu treball dins d'un estat de dret inspirat en la llibertat i en l'estricta justícia, perquè la seva vida sigui feliç en grau màxim. Això de principis dels estatuts de la fraternitat de l'any 24 i després reeditats al 36.
Que recordem que la majoria d'aquests textos o coses que heu recollit, testimonis, es pot veure en aquesta exposició, i a la pàgina heu anat penjant coses o digitalment,
sí, sí,
o heu anat digitalitzant coses.
Els documents, podeu veure les imatges també, les històries resumides de cada cooperativa, és memoriacooperativa.labarceloneta-rebel.org.
Que bueno, que això també deu haver estat un curro de xinos, no? Una miqueta,
sí, una feina d'arxiu, de rateta d'arxiu, també d'anar a buscar els testimonis, que d'entrada no sabíem a qui podíem acudir d'aquesta recerca. I bé, és una feina que s'ha fet gràcies a que vam tenir una subvenció del Pla de Barris de la Barceloneta. Hi havia un pressupost per cultura popular i es va presentar aquest projecte que vam anomenar La Memòria del Futur i es va atorgar. Després, per fer l'exposició, vam tenir un petit fons de la Federació de Cooperatives de Treball i també de la Casa de la Barceloneta de 1761.
Que, bueno, en el cas de la Federació de Cooperatives ja s'entén que per exemple, el cooperativisme dins de la seva gens té aquesta funció també de difondre el cooperativisme, no? I totes les cooperatives se suposa tenen aquest fons que també va i que també és del que es nutreix la federació, no? I bueno, imagino que ho ha fet d'una manera cooperativa, no? Aquesta feina sí. O menys
la jefa, això s'ha dit a la cara.
Què va? No, ha tingut moltes potes. A més, ha passat de diferent gent. Hi va haver la fase més de recerca, de primeres presentacions en la web, i la fase d'exposició entre gent nova. És a dir, és... molta gent, la veritat, la que ha passat des de la campanya del segle XX pel barri, pel grup, i bé, segueix mutant la cosa, i hi ha el que tenim ara entre mans, els futurs de la MOB, són treure la Memòria Obrera de la Barceloneta, treure un llibre amb l'editorial de la Ciutat Invisible, de Memòria Cooperativa, que ens fa molta il·lusió. Això ho encarem per aquest proper any. També una de les potes de la MOP és fer una recerca més específica sobre l'anarquisme a la Barceloneta, i també una altra de les potes que s'està iniciant és un treball sobre l'impacte del turisme al barri, en col·laboració amb l'OACO, amb l'Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà.
I ja veus que és un projecte, bueno, mutant i obert, imagino que hi mans i ulls i cames necessiteu, no? Que suposo que si algú té ganes, en el que has explicat, de sumar-s'hi per ajudar, o que fins i tot gent, no ho sé si pot ser que ens escolti gent que tingui testimonis, no? Que ja no viu a Barceloneta, pel que sigui, pues està encara obert anar dient això, no? No sé, i es pot contactar amb vosaltres?
I tant, sí, seria fantàstic.
I de quina manera, per exemple? Correu electrònic o a part de trucar al 933177366.
Sí, correu electrònic. Ostres, ara no l'he portat aquí, no me'l sé de memòria.
Ara el direm, que si està en el blog, no? Suposo que
és segle20@yahoo.es, si no el de la Casa de la Barceloneta, que és cb1761@gmail.com. Ostres, ara...
Bueno, però avui estava mirant el blog.
Trobar, si el vols, això és que al final ara amb internet, si tens interès en trobar algun correu, alguna cosa, algun contacte o així,
bueno, després, a la web crec que hi ha el contacte,
sí. I després que estàs en un espai físic, que pots recordar que esteu a la Casa de la Cultura, no? A la Barceloneta,
a la Casa de la Barceloneta 1761, carrer Sant Carles número 6.
Molt bé, doncs ara, si us sembla, tornem a posar una mica el vídeo aquest. Abans no volia aprofitar, però ja que parlem de la memòria històrica, com has fet aquest procés, en fer pensar també en un projecte, diguem, més petit, potser més modest i concret, que es va fer al casc antic fa uns anys ja, que ja està tancat, que va ser la recuperació d'una mica de memòries i testimonis d'un espai concret que era la societat, d'una entitat que era la Societat Coral Germano Barcelonina, que va ser la que va fundar l'edifici a l'anomenat Teatre La Bona Sort, que ara és el que dona lloc a l'associació RAI, i que durant uns anys vam compartir tant aquesta associació juvenil com aquesta societat coral.
Els coros, sí, la Barceloneta també tenen...
Bueno, diguem-ne, és que a més ara, quan ho mencionaves, m'hem recordat, és una... també treball de memòria històrica, potser tampoc després ha seguit o s'ha conegut molt, però és interessant, i que el vaig viure una miqueta de prova, en que sigui al final, doncs va ser curiós també aquest el rascar i trobar testimonis que encara seguien vius, molts fora ja del casc antic i de Barcelona, i que van aportar, doncs, des de fotos, textos, qualsevol cosa, des de cupons de soci, entrades, i amb aquest tant de treball així minuciós es va fer algun vídeo, es va fer un blog que us el diem ara, que és raipangea.org/història.històries, però bueno, si vingueu història, històries, algun buscador i germano coral barcelona ho trobareu, i que allà pues, es anava una mica també posant coses que es digitalitzaven, algun àudio, algun vídeo, i curiositats, no?, d'aquest espai que estava al carrer Cardés 12, que de fet, si aneu algun dia a Rai, alguna cosa encara es veu, i és curiós. Una cosa que s'ha amagat abans de la passa és les fotos i la placa del senyor Jordi Pujol quan la germana Barcelona va fer 50 anys i també que va anar allà, no?, a... pues no sé, pues bueno, lo que feia aquest senyor, no, que i que també té una miqueta amb, bueno, també amb una posició una mica a vegades no clara també més d'aquesta ciutat coral, però que sí que queda allà pues tota la feina a nivell cultural que van fer aquesta gent en una biblioteca, amb una coral evidentment, i amb un teatre que de fet al Cas Cantic n'hi havia diversos, però que va estar funcionant durant molt temps i que de fet l'aire el que ha fet és senzillament pues agafar el relleu, no?
És que no existia televisió llavors.
Ni l'Alta Visió ni...
La Visió ha sigut una de les grans...
Ni els centres cívics. Ni els centres cívics.
Bueno, els centres cívics no existien ells. No?
Exacte.
No era l'Estat pas, era un món molt més, no? Uh-huh. Que l'Estat no existia tampoc amb... omplint aquests terrenys, no? O volent gestionar-ho, controlar-ho tot, no?
Però que no existeix la tele, està clar. Bueno, ni la tele ni internet. Bueno, el cas és que...
Internet ja és un pas més enllà, que no ho sabem encara que és com canviarà la, no?, les societats, però... La tele sí que va fer molt mal en... en tancar la gent a casa seva, no?
Sí, l'aïllament domèstic, oi?
I a més en aportar models culturals molt diferents, que ha sigut bàsicament el rotllo americà, no? Mm-hmm. O així.
Però bé, la necessitat d'espais de trobada, de...
També es mantenen, es continuen tenint.
Continua sent aquest desig, i la prova és com es van obrint contínuament nous espais, siguin ocupats o no, que com dies la Flor de Meaig, l'Ateneu Cooperatiu La Base, Can Batlló,
l'Harmonia,
etcètera,
l'Harmonia. Ara d'aquí un moment, si venim a trobades de Vallcarca, també us parlant d'una reivindicació d'un espai històric al barri de Vallcarca, és que la veritat la llistat és enorme i moltes coses que ja no es poden recuperar perquè s'han destruït malauradament, però en algunes per sort encara s'està temps, no? I això sí que potser hi ha hagut una revifada als darrers anys, i també sobre el context socioeconòmic i la falta de diners de l'Ajuntament, dels ajuntaments i de la ciutat, de fet que a vegades, bueno, potser s'hagi donat una escletxa en alguns projectes autogestionats. Yeah. Bueno, ara posem aquesta cosa, mentrestant, a veure si ens donem uns segons per tornar a posar aquest, el vídeo aquest, al moment que està.
Sempre del vostre amic.
Que nací
yo.
Te
vuelvo, ¿eh? Sí. Hola. Hola. Sí. Bueno, tenim la trucada. A veure, no sé si se'n sent, sí. Hola.
Em sentiu?
Et sentim. Jo almenys et sento. A veure si et senten els companys. Tenim una trucada des de Vallcarca, que ens volen comentar, com vam dir al principi del programa, la presentació, una nova presentació de la revista Vístera, correcte? Sí?
Bona tarda.
Sí? Nosaltres et sentim perfectament. Sí, sí, sí. Hola. Hola. Sí, 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 sí.
Hola.
Ara? Sí, tenim una persona, un bon vista, un contrabandista a l'altra banda del fil telefònic.
Hola?
Com podeu sentir, tot i que ell no em senti.
Jo sí que ho sento, jo sí que ho sento.
Ah, doncs per què no parles?
Però si us estava dicendo hola, hola.
Vale, estàvem dicendo. Tenemos otra obra de Lilo, telefónico, yeah. Alguien que nos explicará la próxima presentación de la revista Vístera, ¿no?
Efectivamente. Vale. Bueno, primero saludaros a todos, que ¿cómo estáis? Los majaros por ahí.
Estamos hablando de la memoria obrera y cooperativa de Barceloneta.
Ya, ya, si os estoy intentando escuchar aquí, lo que pasa es que ya sabes que vivimos muy cerca y no se oye bien la radio, entonces estaba así como con... se oía a veces el programa, una lástima. Bueno. Pero ya se estaba escuchando.
Mira, pues para enlazarlo, antes de que nos expliques esto de Vístera, aprovechamos para decir... per dir que a Vallcarca, que no mencionàvem, també s'inicia una campanya, bueno, no s'inicia, es potencia una campanya de recuperació d'un espai històric, no? Que està situat a la vila d'Octa de Vallcarga i és poc conegut fins ara, que és l'antic consolat danès, correcte, no?
Efectivament, l'antic consolat danès, que quiere ser recuperado por la gente del, de, bueno, del grupo de estudios del Col Vallcarca y para instalar ahí lo que es el Museo del Cómic y la Ilustración. Y bueno, y además pues se está intentando en unas negociaciones así bastante extrañas que la Diputación, propietaria de ese edificio, lo ceda al Ayuntamiento para que se puedan hacer actividades propias del barrio. Aparte del Museo del Cómic y la Ilustración, pues por ejemplo, que diversos colectivos, asociaciones y bueno, del barrio de Vallcarca pues puedan hacer uso de ese espacio.
Correcte. En el proper programa, alguns membres del Centre d'Estudis del COI, del grup d'estudis del COI, pues ja ho explicarem amb més detall, però sí que mira, si ja que te tenemos en línia, lo comentamos. Decir que ellos ya nos explicaran, la razón también para que se situa ahí es que la gent del grup d'estudis del COI, molts d'ells són extreballadors de l'editorial La Bruguera, que estava situada a, precisament al barri del COI i Vallcarga, el que ara és el Centre Cívic del COI.
Efectivament.
I precisament per fer tot això hi ha una data, no?, una convocatòria ya a la vuelta de la esquina, ¿no?
Exactamente, el 15 de octubre,
noviembre, ¿no?
Noviembre, perdón, el 15 de noviembre habrá pues un encuentro con la gente del grupo de estudios del COI para que no, bueno, nos expliquen un poco la lo que fue la o lo que es este este grupo, de dónde viene, como bien decías, de la cuestión de los trabajadores de la Bruguera y cómo bueno, están intentando pues dar uso a este espacio que es patrimonio de la ciudad, pues a través de un, de una exposición de un museo, bueno, de un museo de la ilustración y del cómic. Y entonces pues nada, haremos un encuentro con ellos, será supongo que a mediodía, el 15 de noviembre, y luego pues iremos un poco en manifestación poética hacia, hacia el consulat para ver el edificio del cual estamos hablando y esto, ¿no?
Esto,
la idea.
Esto se hará a partir de las 12 más o menos en, como dicen, la Plaza La Farigola, que es una plaza, un espai, un parc autogestionat, i bueno, que els veïns veïns del barri estan reivindicant des de fa uns anys, com aquí m'ha explicat, la ràdio ha anat a vegades a fer emissions allà, i que deixis una mica també per vincular-ho i aprofitar, tot i que la reivindicació central serà parlar de l'edifici del consulat, exconsulat danès, també era un edifici amb molt valor històric que està a la plaça Farigola de Cayensa, que és Can Cargol, que és l'antiga escola republicana de Vallcarca, que com a mínim pues també que la gent que no conegui la història sabe, no? I que vegi
que sea también el patrimonio que hay en Vallcarca, que sea motivo de pues un poco de defensa y de cuidado, porque la verdad que el digamos la dejadez del ayuntamiento y del y de la diputación con este tipo de edificios es bueno, digamos, es flagrante. Mm-hmm. Es flagrante
todo esto en estos días, que además en el barrio se me congratula, aunque no canta victoria, en que el màxim especulador que ha patit Vallcarga és el senyor
Navarro, probablemente tenga que entrar en prisión.
Bueno, probablemente como mínim un judici l'espera, tot i que per edat o per lo que sigui, bueno, no molta gent té la cara trepitja la presó, però bueno, en realitat vuestra llamada, ¿no?
Sí, vuestra llamada es otra para hablar de mi libro.
Exacto.
No, es broma. La idea era, bueno, es comentaros primero que se va a realizar el próximo fin de semana el Tattoo Circus en La Astilla, en, bueno, ahí en el Hospitalet. El Tattoo Circus, os comento, bueno, lo sabéis todos más o menos, pero lo explico, ¿no? Es un encuentro de tatuadores, bueno, donde va un montón de gente y tal, y parte de lo que del dinero que se hace con pues con los tatuajes y esto sirve para apoyar a chavales, bueno, a presos en lucha, presos anarquistas, y bueno, y personas que la, bueno, que están encerradas en las prisiones del Estado.
Bueno, es una experiencia de iniciativa curiosa, ¿no? Que también bebe un poco de iniciativas anteriores que se han hecho en sitios como Berlín, ¿no? Y en Barcelona, pues también sí, desde hace años se hacen. Y ahí hay varias actividades, evidentemente hay muchas alrededor del mundo del tatuaje, pero también hay conciertos, muy recomendables, algunos.
El sábado toca Montserrat, me parece, aquí un grupo vallcarquino.
Exacto.
Me parece que toca. Y luego el sábado hay una charla, digamos de casos represivos, de 5 a 8 de la tarde, si no me equivoco, y bueno, y diferentes colectivos pues van a hablar, digamos, de estos casos de en los que el Estado pues reprime a cara descubierta y encarcela a la peña. Y habla gente, por ejemplo, del libro Voy a Magadán, habla gente también de cárcel igual a tortura, y hablan diversos colectivos pues vinculados a los casos represivos, ya sea en apoyo de campañas, ya sea difusión de campañas y de casos de represión política. Esto sería el sábado por la tarde, y el domingo a 2 de noviembre a las 5 de la tarde hacemos la presentación de Víscera, del último número de la revista Víscera, que bueno, iremos ahí con unos compañeros y pues presentaremos lo que es esta revista.
Esta revista, de la cual ya algunos anteriores números habéis venido a presentar aquí el programa, habéis hablado de él, pero que en este número último ha hecho un salto, ¿no?
Un salto cualitativo
y cuantitativo.
Y cuantitativo, efectivamente. La revista en la actualidad sigue, digamos, la misma línea de los números anteriores. Esto es, planteamos, digamos, el orden de los textos a partir del concepto de dossier. O sea, tenemos un dossier Chile, por ejemplo, un dossier Livorno, tenemos un dossier Donosti, un dossier Barcelona, y digamos, a partir de ahí pues tratamos diversos aspectos que hasta cierto punto pues van resonando durante toda la revista. Por ejemplo, temas de cuestiones de prisión en Barcelona pues se conectan perfectamente con temas de prisión en, por ejemplo, pienso en las macrocárceles de Euskadi, o pienso en una reforma penitenciaria en Chile, como se está, digamos, por ejemplo, castigando a los movimientos sociales en Chile, y se está encarcelando un montón de peña por una cuestión de hegemonía del Estado liberal chileno, ¿no? Entonces eso, vemos cómo en los diversos dossiers van resonando conceptos, y por ejemplo nos gusta mucho hablar ahora en Víscera del concepto de cómo estas ciudades, estos espacios dialogan a través de diversas temáticas, y cómo en realidad podemos ir hablando de una cartografía, digamos, por ejemplo, del castigo de los movimientos sociales, por ejemplo. Es interesante ver cómo desde diferentes puntos de vista y desde diferentes espacios se están repitiendo continuamente pues esos ataques contra la libertad de las personas, ¿no?
Muy bien, la gente, bueno, recuerda la convocatoria en el Tatus Circus, que es este sábado.
El Tatus Circus son día 1 y 2 de noviembre, ya digo que es una actividad que es todo el día en la Astilla Metro Santa Eulalia, ¿puede ser?
Sí, probablemente.
¿Lo tienes por ahí?
Bueno, que busque la gente en la red.
Vale, sí, si buscáis en el Tatus Circus lo encontraréis. Uh-huh. Y es en la Astilla, es días 1 y 2 de noviembre, ya digo. Sábado y domingo, sobre todo, yo convoco a la gente igual más interesada por las charlas. El sábado 1 a las 5 de la tarde a este encuentro para hablar de la represión a los movimientos sociales, a los presos anarquistas, por ejemplo. Y el domingo, pues ya digo, es más la presentación de Revista Víscera, donde esperamos pues convocar a alguna gente que también esté interesada en el tema, pues de hablar, por ejemplo, de temas relacionados con prisión, etcétera, etcétera. Sí, las dos convocatorias a las 5 de la tarde.
Si alguien escucha esto a Tatú Pasado, ¿cuándo o cómo podría también tener en sus manos un ejemplar de Víscera?
Bien, ahora tenemos... a ver, la revista la está moviendo Virus también, o sea, hace la distribución Virus. Y si, por ejemplo, van a la Rosa de Foc del carrer Joaquín Costa, hay en Aldarull y en Gracia también hay. En el local del Raval, ahí en el carrer de la Cera, también hay. Y en muchas de las librerías que Virus pues lleva libros y distribuye, pues no, nos han comercializado también.
Muy bien, y también en la red, por redes sociales, alguna forma también está ahí de contacto, ¿no? ¿Tenéis?
Claro, y el día de la presentación obviamente llevaremos unas cuantas revistas para poder vender.
Y perdón, podría recordar el número, ¿no? ¿De qué ejemplar estamos hablando? ¿De qué número?
El número ahora cinco.
Cinco.
Ya estamos hablando. Este es que es, nos ha salido bianual. Porque la verdad que son, sí, es que son 160 páginas y un, y como diríamos, un anexo. Entonces la verdad que nos ha quedado un texto. Por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo editorial importante. Y bueno, y si algunos son lectores de Víscera, ya verán que, digamos, antes el formato era mucho más fanzine y ahora nos ha quedado un libro.
Muy bien.
Nos ha quedado un libro.
A 32 por cabeza, ¿no? Por testa.
Sí. Y bueno, puedo decir el precio, son 10 euros, pero que obviamente, digámoslo así, son siempre para la autogestión del próximo número.
¿Qué tendrá un dosier de Baicarca? Pues
con todo lo que está pasando en Barcelona, seguro que algo de Baicarca o algo de estas nuevas invocaciones a la democracia, algo le va a caer.
Muy bien.
Al año que viene, porque bueno, lo de Guañem es otra cosa. ya lo hablaremos, supongo, cuando nos reunamos con la gente de Víscera de aquí, alguna temática tendremos que tratar de esto.
Muy bien. Ya va habiendo temas, ¿no?
Sí.
Pues antes de que se caliente, pues bueno, le
damos la palabra a la Colau.
Le dejamos como una canción.
Vale.
Si te parece, y nada, que va muy bien la presentación de Víscera, el Tattoo Circus y todas estas cosas.
Muy bien, pues muchas gracias, Majaras, por dejarme ahí unos minutillos para hablar en vuestro programa, ¿vale?
Y dejamos con algo de música oscurilla, que no sé si en tu caso, pero yo sé que otras elementos de Víscera le va más lo oscuro.
Lo sé.
Dejaremos Parálisis Permanente con ¿Por qué? Una versión de un clásico del punk británico. Somi.
Perfecto. Bueno, un abrazo. Salud.
Salud. Un clàssic dels Ucassups des del punt britànic, i posem aquí els Majares a la recta final del programa. Són les 8 i mitja passades, heu d'haver adelantat el rellotge, no retrasat com és avui, que a mi no em costa dir això.
Retrasa el rellotge,
s'ha retrasat una hora, no? s'ha dormit una hora més, per tant, però ja veureu que fa unes horetes la gent de Barcelona que és fosc.
Sí, es fa més fosc més d'hora.
Correcte. Molt bé, és que alguns cops els majares amb aquests anys que portem ens havia passat de no canviar l'hora, però és una cosa que habitualment es fa... Es fa...
Ara
sí. Els mòbils automàticament.
Ara, clar, ara és més fàcil.
Però tu penses que no ho has fet, llavors ho canvies.
Però el que passa és que sempre es fa les nits de dissabte i diumenge. I això els majares, quan feien programa més al migdia, ens havia passat vegades de venir...
L'era analògica.
Exacte. Molt bé, doncs parlant d'eres analògiques, doncs abans de la trucada del senyor Axioma, el Jordi de Vistera, estàvem parlant amb l'Emma, no?
Sí. De les eres analògiques, sí. Abans i tot, són preelectròniques i tot,
sí. Eres de...
Són eres...
operatives, això segur. Doncs el que sí que no vam aixecar i recordar és que encara us queden uns dies per poder veure l'exposició
al Palau Olòs,
al casal de
Joves, carrer Sant Pere més baix, número 55.
El que abans era la Narcopenya, que abans de ser la Narcopenya
era una cooperativa del Centro Obrero Aragonés.
Que una tenien... cooperativa del Centro Obrero Aragonés,
Sí, era el Centro Obrero Aragonés, i que tenia una cooperativa de consum i tenien vincle amb la Barceloneta.
La
Segona República feien, bueno, hi havia grups de cultura intercooperatistes i el Centre Obrer Aragonès anava a ajunar amb la Fraternitat, amb la Popular de la Barceloneta, segle XX, organitzaven
balls,
mítings de formació cooperatista, també conferències de dones cooperatistes, que això és un tema que se m'ha volgut documentar i que és
important,
és molt important, que la societat era molt masclista i les cooperatives, l'obrerisme, doncs també arrossegaven aquestes rèmores, i només podien ser socis els homes. S'entenia que el soci era tota una unitat de familiar de consum,
i els que anaven a les assemblees... Això encara passa a les cooperatives ecològiques.
Sí, però una cosa és que hi hagi una unitat de consum, però l'altra, que només anessin a les assemblees generals, que eren mensuals, que només estiguessin a les juntes directives, homes. I les dones eren relegades a la funció de compradores. I això, doncs, van... El 1916 sí que van treure un dictamen la Federació de Cooperatives de Catalunya, perquè les dones poguessin ser sòcies, però a la pràctica, veient les fitxes de socis, van continuar sent molt els homes. A les juntes directives tampoc apareixen durant la Segona República, fins i tot. I el que sí que es va fer és l'agrupació femenina de propaganda cooperatista, hi van anar fent grups de cultura i de feministes en diferents cooperatives, i de cooperativistes destacades com la Micaela Calmeta o la Dolors Avelló van anar fent les seves xerrades, i però tot aquest ascens va quedar en la victòria feixista la setmana a Norris, no?
Pues mira, teniu aquesta oportunitat que és fins al dia 31 d'octubre, no?
Fins al 30.
Fins al 30.
Que ve, de les 5 de la tarda a 2:15 del vespre, està obert.
I bueno, que esperem que també trobeu un següent espai on poder portar l'exposició, si sent algun mecenes o
algun gestor. Ràdio, perquè no...
Ens agrada fer exposicions, no? Però bueno, sense algun gestor d'espai, d'equipament, algun col·lectiu, pues, bueno, que sàpiga, no? Que la vostra idea és que sobretot es pugui veure, no?, aquesta feina que
feu. Sí, que se'n vagi de bolo, que es vegi, sí. També hi ha la web, recordar, memoriacooperativa.labarceloneta.rebel.org, i el vídeo de la Barceloneta Barri Obrer i Cooperatiu.
Molt xulo.
I bé, gràcies a totes les companyes i companys del grup de recerca, que aquí estic jo parlant, però...
Són molta gent.
Sí.
Ara t'estan aplaudint.
I les companyes de l'Associació de Veïnes de l'Hòstia, també.
I tant, que des d'aquí també els aprofitem per fer un salut. En alguna ocasió, tant quan la ràdio s'ha mogut com quan ha passat alguna reminyosa de Barcelona, havíem pogut portar gent aquí d'allà. Bueno, doncs abans de fer una cançó i tancar ja aquesta part, doncs, jo aprofito, ja que estàvem parlant ara del casc antic i de que feu l'exposició està al Palau Olòs, d'una reivindicació que també doncs l'àmbit ja de ciutat, i que és una repetició més del que estàvem parlant fa un moment, que és un nou hotel que s'està projectant de construir a Ciutat Vella, en aquest cas al carrer Rec Comtal, i que doncs, entitats del casc antic de Ciutat Vella també estan intentant aturar, i aquest hotel segurament no, no fan falta més allà, i vinculant també a aquesta iniciativa de del Fem Plaça, que aquí n'hem parlat a vegades, que a més la ràdio ha pogut anar passant a alguna de les que es va fer, que és Cantí a la plaça Sant Cugat, i bueno, pues que això, que també la res va fer ja, i que hi ha tota aquesta moguda per aturar a l'hotel de Recomptal tocant al passeig Lluís Companys, no?
Sí, és horrorós la mola que volen posar allà. Mm-hmm. Espero que ho aturem.
Pues bueno, que sapigueu que hi ha tot això, que des de, bueno, això, la xarxa veïnal de Ciutat Vella i altra gent del barri pues està intentant aturar-ho. I com us deu, amb aquesta iniciativa de també recuperar l'espai urbà i les places per a les veïnes, doncs va ser també itinerant, que és la gràcia de tot això de Fem Plaça, i la propera torna a ser el casc antic, bueno, el Born, el que se diu el Born o la Ribera, concretament a la plaça de les Oves, que està entre el Fossar de les Moreres i Pla de Palau, i és el dia 31 d'octubre, que jo crec que cauen dijous o divendres, i serà a partir de les 5:30, i bueno, pues és l'habitual, no? La gent estarà ja amb pues, jocs pels nens i nenes, i sobretot pues, aprofitant la plaça, no? Ja que a vegades pues, entre terrasses i històries arquitectòniques i evidentment les forces de l'ordre pues, és difícil. Algun dia potser portarem aquí aquesta iniciativa a la plaça Real, ens agradaria, però bueno, ja són paraules de plaça Mayores, no? Molt bé, doncs va, escoltarem,
potser no tenim res a perdre,
no, exacte, no? Ja diremos, tenemos la radio por la ventana, com hem fet algun cop. I ara, bueno, ja que dèiem, parlem de tot això de Ciutat Vella que antic, ara us ho concretarem, però hi ha un documental que encara no hem vist, no sé si l'hem vist, que es diu Bye Bye Barcelona.
Ah, sí, sí, sí.
El recomanes?
Sí, tant.
El recomanes, que fa abans tant Ramon Bori darrerament, i que el bo és que també ha sortit fora de la ciutat, que això és important.
Dóna'm la imatge de fins a quin punt està saturada la ciutat, sobretot el seu centre, Ciutat Vella.
Home,
i Sagrada Família, de, i de com els que ens governen segueixen pensant que es poden posar més i més terminals de creuers amb milers de persones que desembarquen en un moment, i que la ciutat pot absorbir això, i anar esprement la gallina dels ous d'or fins que tant de vol li esclati a la cara.
Doncs qui no l'hagi vist, perquè no, jo no l'he vist, però bueno, sí que s'han fet diverses projeccions, doncs un lloc on es passarà aviat serà Rai, precisament. Ara us confirmo el dia, bueno, ho tinc molt clar, jo crec que és el dijous, dia 30, però bueno, que ho sapigueu qui no l'hagi vist. I res, doncs us posem ara una cançó, ja que parlàvem també una mica del llegat i el paper de poc reconegut o diferent de les dones en el moviment cooperatiu. De la gossa sorda volem portar el CD físic que van enviar a l'apartat de correu 748 del 08080 de Barcelona. Sí, i me l'he oblidat, a més. Llavors, però bueno, és el que té la xarxa, no? Que pots punxar-ho des del Bandcamp que té aquesta gent de València. I escoltarem una cançó que es diu Dona d'aigua, molt xula, d'un disc que està molt bé, que és el darrer cantó, que es diu La Polseguera. I com que va ser la vaga de totes aquesta setmana, doncs bueno, també
molt xula, molt xula aquesta mani.
Sí, no?
Sí.
I amb prou presència també de gent.
Molt maca, amb un procés molt ben muntat, molta gent. Sí.
Doncs sí, jo només sentia els helicòpters la veritat no, però bueno, està molt bé d'una iniciativa desvinculada de sindicats i bueno, que la pròpia convocatòria ha sorgit des de la base, no és una idea, no? De una vaga per totes, que hi ha gent que no pot fer vaga les vagues habituals.
I era només la jornada de lluita cap a la vaga de totes que es farà al març.
Al març. Sí. Ja sabem que hi ha una data,
encara no se sabrà, crec.
Bueno, pues, aquí queda dit. Pues venga, pues per totes les dones i tothom que fes més a la vaga de totes aquesta setmana. Dona d'aigua.
Ven la munt de tots els escapets
Barcelona és a les 8:30 aquest dijous 2:30, gratuït per les sòcies i socis de Laic Cargardes 2. I aquells són grups que ja comença també el 26 avui, 26 d'octubre, el Festival de Cinema i Drets Humans allà mateix, que de diverses dates d'aquesta tardor. Molt bé, doncs us farem ara una podeta agenda per ja anar plegant. I bueno, farem també posant una cançó, no? Un grup que no hem posat mai, que a més doncs té de cantanta ara la nostra entranyable Oliveta, la Mahara, bueno, que els darrers anys ja ens ha abandonat una mica, però que és la veu, no?, d'aquesta banda de riguis que, sí, que és el Roots Diamond,
sí.
I les vam veure en un concert solidari que es va fer fa un, que va ser la setmana passada, sí, amb les Maharas en massa, a veure també el recolzament a aquest concert que es feia per encausades de Sant Antoni
a la Casal de Joves del Clot, que està sobre el centre cívic de la Farinera.
Sí, ens ha costat trobar-ho, eh?
Sí. Ens desubiquem a vegades, no?
Un i cas, a més, curiós, perquè a més anàvem amb una mica despistats, o jo almenys, i ens ho explicaven allà, a veure si un dia també ens poden explicar amb més detall, que és fruit de...
General.
No, pensava això, o anàvem així d'equivocats, o almenys jo.
Ah, no, de les festes de Sant Antoni.
Exacte, de que fent... Bueno, doncs, com passa en aquesta ciutat, que a vegades no es donen permisos a esdeveniments autogestionats en què portin anys fent-se, i va passar a Sant Antoni, a les festes majors, joves, i varia gent doncs va ser identificada, i ara doncs els hi pot caure un puro totalment desproporcionat per senzillament muntar una festa, intentar muntar una festa sense permís.
Són les dinàmiques de repressió, no?
Mhm. Doncs amb, s'enfrenten una sèrie de penes que varia gent d'això del grup de joves de Sant Antoni, i per això s'estan fent diverses iniciatives, doncs, per donar-ho a conèixer i recaudar diners per totes aquestes despeses judicials, que al cap també és el que acaba desgastant tant a les engossades que els hi toca directament pringar com a tothom al voltant. I bueno, per això es va fer aquesta jornada, que va estar fent gent punxant, van explicant ells també aquest cas, i hi havia pues, aquesta banda de Roots Diamond que tenen l'Olivet al frente ara, i que a veure si una festa de contrabanda pues, podem comptar amb aquesta fantàstica estils jamaicans, no? Vinga, va, des de la web rootsdiamonds.com escoltarem el videoclip que tenen, que es diu Tot el seu temps. Esperem, no?, que sigui a veure la sorpresa. I Roots Diamonds no confonen amb Root Generator, no?
Sí, que nosaltres sí que ens confoníem, no?
Com a puretes ja que som, confoníem amb la banda aquesta d'anys A, dels anys 90, de les primeres que va fer Reggae Barcelona, que la podeu trobar algun caset del Cine Princesa que l'hem tocat allà. Però no, Roots Diamonds, una banda que també ha anat mutant, ens explicaven el temps. Vinga. Serem una exposició que té una companya nostra també, de l'Emma, perquè a més l'últim promou vam dir que vam portar aquí una cosa que ens fa molta il·lusió, que és aquesta fantàstica ràdio de ceràmica que ens vam fer en les festes del Raval de fa 2 anys, i que la nostra entranyable amiga Eli, ex-massadera, pues, m'ha fet molt de carinyo, i llavors pues, està fent una exposició, va, i ja que ens ha fet aquest detall, pues, sí, podria ser, no, no és de robes de fang, però vols saber què pots trobar allà. I estarà fins al dia 22 de novembre en un lloc que es diu Akashi Gallery, al carrer Rosselló 197, des d'entrada lliure, i bueno, les coses que fa l'Eli són fantàstiques, o sigui, li agrada la ceràmica, pues que baixi, no?, a remenar i aquestes coses. I a veure, més cosetes també d'amistats majares, el, diguem, cantant el més rocker, més glamurós que hi ha a l'univers majara, en part rocker, pues segueix amb les seves activitats en aquest temple que és la parròquia, i la propera serà el dijous, divendres, dia 7 de novembre, una data bastant majara, amb la Tuba Amra, que serà aquests divendres, que ara fa el primer divendres de mes, amb exposicions i concerts allà al carrer
Franco. El divendres,
el dijous art. Però nosaltres, bueno, en aquest espai que més que una perruqueria, sí, és un centre multimèdic i multidisciplinar al carrer Francolí 60, allà al barri de, del Ferró. I ja està, bueno, també... Digues, digues.
Que el divendres que ve farem la Casa del Terror.
Hòstia, és veritat.
Happening. Es diu així? No, la Casa del Terror, la nit dels morts. No, i que la Castanyada té molta cosa de cultura popular, però també hi ha molta cosa, no, també de tradició catòlica. Pues nosaltres ens hem quedat més amb la part del cine i del Halloween i fem un, una festa molt divertida.
Però
molt interactiva, a la Sequoia. A Osònia, a Torelló, però qui vulgui... Però posi en contacte amb els Majares.
A la carretera de Vilaseca, no?
A la carretera de Vilaseca.
Les carbasses i
les carbasses,
i diablets.
Com es van podrint així.
I ho trobareu, no? Jo he anat a l'Horror Market i veia petites carbassetes caminant per allà.
Sí, nosaltres en tenim de petites i de grans.
Bueno, és una data divertida. La gent de l'Antic Teatre passen el Rocky Horror Picture Show. Que segur que també és una pel·lícula que aquí la tenim i un especial carinyo. Bueno, una cosa que vam parlar fa molt poquets programes, vam tenir l'Albert Batista aquí, que ens parlava d'algú que ha passat, sí, del TTIP, que és una cosa que ha passat molt...
El TT.
Exacte, entre altres i altres històries ha passat molt desapercebut.
Bueno, és que ahí està el tema.
Tot i que, bueno, bonido la magnitud que té, però recuperar el programa on l'Albert ens explicava molt bé totes les implicacions que té per tots nosaltres, per la ciutadania. I de fet, mira, després, mentre deixem això gran, ens posarem un vídeo que han fet la gent de Café en Llet, que bueno, explica molt millor que nosaltres, evidentment.
No, no, nosaltres ho fem millor.
També, ho fem diferentment. Doncs els ho posarem perquè, bueno, ja que aquestes dates pues, s'estan fent una mica més de xerrades informatives sobre això i que es doni a conèixer. I això és perquè hi ha una xerrada demà dilluns 27 d'octubre al Mas Guinardó, a les 7 de la tarda, al barri del mateix nom, sobre el TTIP, Tractat Transatlàntic, Lliure Comerç, Sobirania Segrestada, Drets en Perill. Ara, com us diem, us deixem el vídeo de la gent de Café en Llet, d'aquest diari pues, batallero,
però
ho explica'm. Però abans ens anem amb una cançó que l'hem escollit i que no podia ser una altra que aquí.
Els Pokerbasos, que són el grup de hip-hop del barri, uns xavalets que van créixer en els anys de, sí, de la lluita del barri, i és una que es diu Estem perdent la vida i que parla de la situació que es viu a la Barceloneta.
Molt bé, és el disco Fluid Soriano, pues, bancant, no? Bancant. Pues això, que és un grup que aquí hem punxat a vegades i és graciós, està molt bé, eh? Vinga, ens marxem fins aquí dues o una setmana, no ho sabem, ja ho valorarem, us ho donem pel Twitter,
sí.
I el que sí, segur, pues,
home, si vols, pues, venir a fer, podem fer una emissió metafòrica des d'Osònia.
Una missió.
O any que no en fem, eh?
O una missió.
Emissió.
Emissió. El que sí que comptarem abans del 15, segur, és tenir aquí gent de, com dèiem, del Centre d'Estudis del Col, antics membres de la Bruguera, de l'editor de la Bruguera, que ens expliquin amb més detall el que abans ens hauria explicat una mica de filon, que és la reivindicació d'aquest consulat danès pel Museu del Còmic, però no només, també pel barri, i que ens expliquin batalletes del còmic i d'aquestes coses que ens encanten. I molt bé que parlem de còmic, abans de despedir-nos, de fer una recomanació.
Sí, el còmic de
l'obra,
Sam, Le digo al mundo entero, Soy Saharaui.
Exacte.
I que és un còmic prou curiós,
sí,
format.
És molt maco.
Prou interessant, no?
I l'han fet des d'Itàlia i una de les autores, que és la que fa la traducció en castellà, és la Federica, de qui l'enviem abraçada, és una altra majara, i qui li interessi, bueno, ara s'ha presentat a Madrid i hi haurà en breu una presentació a Barcelona, i ja ens servirà d'excusa, esperem, per poder fer una entrevista i parlar de pas no només del còmic sinó de tot el tema saharaui, i segurament serà rai, però ja us ho confirmarem. Si voleu, i en teniu l'italià i voleu saber més d'aquest còmic, el darrer programa es Ibaldone de fa dos dies,
ja vam fer-hi també,
vam estar xerrant amb el responsable, amb el que va tenir la idea i que ha escrit aquest còmic, pues, sobre això i de pas, pues, d'altres coses vinculades al projecte, però és un còmic molt recomanable, ja us direm quan podem fer l'entrevista on el podeu trobar. Doncs vinga, ens anem als Pokerbasos, us agraïm a l'Emma que hagi vingut, ens hagi aguantat,
gràcies a vosaltres,
i aquest programa avui que ha estat, bueno, especialment Bueno, cada otro se ve en su principi, però bueno, bé, no? Al final l'estrena contrabandista.
Surt contenta.
Molt bé. Pues venga, poc abraços.
Ciao.
Salut i dedicada a tota la gent de la Barceloneta, que em pare que tenen de tot.
Sí, sí. Barceloneta, tots tenen.
El barri jugava entre carreres quan no passaven cotxes, quan baixaven els camins. Vam dir els tres, jugant al mateix lloc. I a Barceloneta acabem preguntant on soc. A la sortida d'un xilat de porqueria, envoltant el xang de les passes de magia. Sabia que vam deixar de madera sense fer. No m'ho fan renyar, no sabíem el per què. El vino i la màgia de cada racó del barri. Una història per cada lloc on em fari. Vam parar el calor de la gent que sempre fa. I ja estava sense res, són les que m'han marcat. A la regla de la Bíblia jugant al món conyor. Els terres de la nostra mentre s'amagava el sol. Les canastes de la catalana. La pell de sorra, les bombes desgastades, la roba de córrer. Oh, tot això m'ha fet fort, fer passar per la platja, repassar els meus records. I ara som el que som, fills d'aquest barri, encara que aquest rap és de merda, no els agradi. Anar a la plaça, sentir l'olor del text, les amigues de les lleies veient com el seu creix. L'il·lusió del rei, el verba de barri padre, quan pilla el micro amb mi, me la torna a donar. Corrents darrere dels carnets del canó, la música dels coros com a banda sonora, passant les hores al passeig Borbó. Si el barri sóc jo, el que era marxar fora, un port de luxe, un hotel de és un ajuntament que s'ha pensat la butxaca. Vides de veïns que busquen una sortida. Jo no perdo un barri, jo perdo la vida.
Recordar el passat, disfrutar de mi. Segueix per les calles del barri com quan érem nens. Ens sobren ferides, ha de ser decidint. Estem perdent la vida, però sempre lluitarem. Recordar el passat, disfrutar de mi. Segueix per les calles del barri com quan érem nens. Ens sobren ferides, ha de ser decidint. Estem perdent la vida, però sempre lluitarem.
La asamblea.
¿De Majaras?
Sada.
¿Por dónde?
A ver,
Aquesta, aquesta casa nostra, sobre cada nit amb no tocava el sostre. He crescut amb els col·legues des dels tres i a més, tio, sé, t'asseguro que moriré. He sortit mil vegades fora la crítica, de cop que torno em sento un fugitiu. Xandres desossats, tots plens de parxes, la mare em renyava perquè no em donava res. Caminant per la platja, no hi ha esperat el sol, escalada plena en mina de la vida d'extinció. Illa de Mayans, barri de la Ribera, intent de mariners i la penya carronyera. Ballen els coros junts al fons de la traca, volem i visquim, deixo l'espectacle, gent que va marxar. Sí que estava a casa i veig el barri amb veus en la banda del mar. Aquest grup no va aparèixer perquè sí, tantes històries al barri ens van feixir. Sempre junts, lluitant des de petits, tot el que vam viure ara ho deixem escriu. Recordo tants moments a la meva memòria, enterrant la sardina amb dos pams de sorra, perdent la vida cada minut, cada segon, creixent com a germans i vivint amb guerradors. El barri m'ha ensenyat a ser qui soc, i el barri el porto dins, tio, no sap el foc, el xoc de ser sempre petit és el que dic. Escric sobre el barri, però el barri està en perill.
Recorda el passat, disfrutar de mi. Segueix per les calles del barri com quan érem nens. Ens sobren ferides, ha de ser decidint. Estem perdent la vida, però sempre lluitarem. Recorda el passat, disfrutar de mi. Segueix per les calles del barri com quan érem nens. Ens sobren ferides, ha de ser decidint.